Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. L'anomenada operació Diàleg ha centrat bona part de la sessió de control al Parlament. El president de la Generalitat ha avisat al govern central que no hi haurà una voluntat de diàleg clar fins que no es reconegui un tracte bilateral amb Catalunya. El líder del PP català, Xavi García Albiol, li contesta que deixi de fer l'estàtua i que creï ponts de diàleg on ara hi ha conflicte. De la sessió de control als consellers destacarem també el frec a frec entre el diputat de Ciutadans Fernando de Páramo i el conseller d'Acció Exterior Raúl Romeva. De Páramo li ha retret al conseller la poca transparència del seu departament i lamenta que Romeva amagui les reunions que manté amb l'extrema dreta europea o el Tea Party nord-americà. El nou delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo, ha confirmat que divendres es reunirà amb el president Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat. Millo assegura que hi anirà a aquesta trobada amb voluntat de diàleg, tot i que els pressupostos contemplin una partida per celebrar un referèndum l'any que ve. L'Hospital Clínic ha dissenyat el primer test del món que prediu la resposta del càncer de mama a la quimio i que es començarà a aplicar abans de que acabi l'any. Segons els resultats, els metges decidiran si el malalt ha de fer o no quimioteràpia. I els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un dispositiu per localitzar una noia de 14 anys de Girona que va desaparèixer ahir. L'últim lloc on la van veure va ser a Barcelona, per això la recerca se centra en aquestes dues ciutats, a Girona i Barcelona. També a les comarques de Girona continua oberta l'operació policial contra les falsificacions a la Jonquera. Fins ara una 70 persones han estat detingudes. Es calcula que haurien blanquejat uns 9 milions d'euros en els darrers 3 anys. Fins a les 3 de la tarda ampliarem aquestes i d'altres qüestions. Serà com cada dia després de la informació de servei i l'actualitat esportiva. Primer de tot, la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Domini del sol avui a tot arreu, amb pocs núvols en general, això sí, encara amb algun banc de boira cap a la zona de la Plana de Lleida. Les temperatures continuaran molt semblants a les d'ahir, màximes de 16 graus a Barcelona i Tarragona, 15 avui a Girona i 13 a Lleida. El vent bufa de llevant i de nord-est, més intens al litoral també avui, més suau a l'interior i al final del dia es tornarà fluix i variable a tot arreu. Demà continuarà el cel molt clar a tot Catalunya, més encara, tot i que al matí poden aparèixer també alguns bancs de boira, núvols baixos a les planes o les valls, i les temperatures baixaran encara més durant aquesta nit, ha de ser més freda. Arribarem als 9 graus de mínimes a Barcelona, 8 graus a Tarragona, en tindrem 2 a Girona i un grau positiu a Lleida. Demà, però, les màximes pugen i el vent continuarà suau i variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim també a les carreteres. Finaraki, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, només hem de destacar que hi ha un accident a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mahoda en sentit nord, com a conseqüència, com dèiem, d'un accident que talla un carril. En aquests moments, la incidència provoca 2,5 quilòmetres de circulació amb retencions. A la resta de carreteres i autopistes domina la normalitat. De moment, això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina. I tanquem la ronda de servei amb la informació del transport públic. Jordi Valdés, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot a moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta pels espais d'acollida i relació grupal. Els espais d'acollida i relació grupal estan concebuts per fomentar la relació entre persones que es troben soles o amb poca xarxa social. Les activitats que s'hi realitzen són de coneixement i ajuda mútua, suport i intercanvi de pautes culturals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Francisco va ser el tècnic d'Aleix Vidal a l'Almeria.
Yo siempre he dicho que en el Barça o en el Madrid que tienen que sacarte los geos. Lo que tienen que hacer, bueno, es seguir trabajando a tope y darle la vuelta a la situación.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
5 minuts perquè siguin 2 quarts de 3. Com sempre a aquesta hora, fem un avanç als esports Cope que arriben a partir d'un quart de 4. Albert Díez, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. És cert que som a 3 dies del clàssic del Barça-Real Madrid del dissabte, però també és cert
que avui mana la Copa del Rei amb els setzens de final i els dos protagonistes d'aquest partit de dissabte juguen avui. A les 10 de la nit, el que més ens interessa, Hèrcules-Barça, el José Rico Pérez d'Alacant i amb l'arbitratge d'Ocona Raiz. Busquem a aquesta hora les novetats del partit. Silvia Ortiz. No tenim a Silvia Ortiz. A veure si podem recuperar aquesta comunicació. Deia que a les 10 de la nit juga el Barça, Hèrcules-Barça. Crida l'atenció que entre els 5 jugadors del filial que s'han dut Luis Enrique, és una convocatòria de 16, 11 del primer equip i 5 del filial, entre aquests 5 no està Marlon, el central brasiler que, recordem, va debutar a Celtic Park a la Lliga de Campions amb el primer equip del Barcelona. Avui també és notícia al conjunt blaugrana la recaiguda de la lesió de Jérémy Mathieu. Torna a estar lesionat al soli de la cama dreta i estarà entre 15 i 20 dies més de baixa. Dèiem que juga el Barça i també ho fa el Real Madrid a les 7 de la tarda i davant la Cultural Lleonesa, a qui ja va guanyar el primer partit per 1-0. Un Real Madrid que, recordem, ha avançat aquesta eliminatòria perquè en ser campió d'Europa ha de disputar el Mundial de Clubs. Més coses, l'Espanyol va debutar ahir a la Copa en aquesta eliminatòria també de setzens de final. Ahir 1-1 a camp de l'Alcorcón. És un bon resultat, entenem, amb els menys habituals i amb un gol en contra que va igualar José Antonio Reyes. Un resultat que el tècnic Quique Sánchez Flores dona per bo.
Sin dar nada por hecho, ni mucho menos, habrá que ganar, pero evidentemente es importante porque dejamos abierto un resultado que aparentemente solo nos beneficia, por lo tanto, a partir de ahí vamos a pensar en otra cosa ahora y cuando tengamos que jugar el siguiente partido con la Corcón, pues nuevo planteamiento.
Busquem la resta de l'actualitat de l'Espanyol, marcada, entre d'altres, pel retorn d'Álvaro Vázquez amb el grup. Sant Adrià del Besòs, Quique Iglesias.
Bona tarda i una notícia de darrera hora, perquè a l'entrenament d'avui, després de retornar des de Madrid, s'ha lesionat Pablo Piatti, que s'ha retirat abans del final de l'entrenament. Pablo Piatti, indispensable en els plans de Quique Sánchez Flores, a 72 hores de visitar el Calderón. Pablo Piatti ha marxat amb molèsties físiques. D'aquí una estona sabrem l'abast de la lesió del jugador argentí.
Gràcies, Quique. Estem pendents d'aquesta lesió de Piatti. Propera cita per l'Espanyol, recordem, l'Atlètic de Madrid, el dissabte, a 3:15 al Calderón i en partit de la 14a jornada de la Lliga Santander. Àmbit poliesportiu. Atenció, primeres declaracions d'Àlex Renfro com a nou jugador del Barça a l'Asa de bàsquet.
Of course, I'm happy to be here. You know, to play for a team like Barcelona.
Clar, estic content d'estar aquí. Jugar al Barcelona és un privilegi. És un honor per mi. Crec que sóc intel·ligent, lluitador i ràpid. Intento jugar amb molta energia i aportar tot el que puc. Ara acabo d'arribar i el meu objectiu és fer el que calgui. He de parlar amb l'entrenador, però només vull ser un més de l'equip.
Renfro és nord-americà, té 30 anys, té passaport bosnià i ha signat fins a final de temporada. Pot debutar el divendres en partit de l'Eurolliga. Recordem, el Barça rebrà en un partit on està obligat gairebé a guanyar el Panathinaikos de Xavi Pasqual.
Gràcies, Albert. Tot això ampliat a 3:45, Esports Cope. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de Cope.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. Cope. Estar informado.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
El culé vol actitud i bon joc. El Barça ho ha de demostrar a la Copa abans del Clàssic.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Rico Pérez, Hèrcules, Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella.
I la col·laboració especial de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Què tal? Molt bona tarda de nou. Són 2:15. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. L'anomenada operació Diàleg ha centrat bona part de la sessió de control a Carles Puigdemont. El president de la Generalitat ha avisat al govern central que no hi haurà una voluntat de diàleg clar fins que no es reconegui un tracte bilateral amb Catalunya. El líder del PP català, Xavier García Albiol, li contesta que deixi de fer l'estàtua i que creï ponts de diàleg on ara hi ha conflicte. De la sessió de control als consellers, destacarem també el frec a frec entre el diputat de Ciutadans, Fernando de Páramo, i el conseller d'Acció Exterior, Raül Romeva. De Páramo li ha retret al conseller la poca transparència del seu departament i lamenta que Romeva amagui les reunions que manté amb l'extrema dreta europea o el Tea Party nord-americà. El nou delegat del Govern Central a Catalunya, Enric Millo, ha confirmat que divendres es reunirà amb el president Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat. Millo assegura que hi anirà aquesta trobada amb voluntat de diàleg, tot i que els pressupostos contemplin una partida per fer el referèndum l'any que ve. L'Hospital Clínic ha dissenyat el primer test del món que prediu la resposta del càncer de mama a la quimio i que es començarà a aplicar abans de que acabi l'any. Segons els resultats, els metges decidiran si la pacient ha de fer o no quimioteràpia. Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un dispositiu per localitzar una noia de 14 anys a Girona que va desaparèixer ahir. L'últim lloc on la van veure va ser a Barcelona, per això la recerca se centra en aquestes dues ciutats, a Girona i Barcelona. I també a les comarques de Girona continua oberta l'operació policial contra les falsificacions a la Jonquera. Fins ara hi ha unes 70 persones detingudes. Són les principals notícies d'aquest dimecres a Catalunya. N'hi ha d'altres que repassem en titulars. Isaac Posadas, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Absolt Oriol Pujol d'amenaçar a Carina Mejías, regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona.
A la sentència considera aprovat que Pujol va enviar aquest missatge el 2 de juliol del 2016 al mòbil de Mejías, però no s'ha acreditat que tingués contingut intimidatori o que s'hagués enviat amb el propòsit d'atemorir o espantar la política, ja que no estaria anunciant cap mal concret i determinat. El fill menor de l'expresident de la Generalitat va negar al judici que tingués intenció d'amenaçar la diputada de Ciutadans.
L'exsecretari de la Mesa del Parlament declara al Tribunal Superior de Justícia per la querella contra Carme Forcadell.
Pere Sol, que va abandonar la secretaria general a final de setembre, al·legant raons personals i ara és lletrat del Parlament, ha declarat aquest matí davant de la jutja Maria Eugènia Alegret com a testimoni. Segons l'acusació al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, Forcadell va permetre aprovar una resolució que intentava desvincular les institucions catalanes del sistema constitucional.
El vicepresident Oriol Junqueras anirà al Consell de Política Fiscal i Financera de demà a Madrid.
S'ha decidit després de repassar l'ordre del dia de la reunió i considerar que es pot exercir pressió a apuntat el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, que ha remarcat la idea d'acudir on hi hagi un sol euro que es pugui aconseguir pels catalans, tot i que no participaran en performances polítiques que serveixin per amagar altres coses.
Diversos detinguts en un operatiu contra el cultiu de marihuana a la mina Barcelona.
L'operació ha començat cap a les 4 hores de la matinada i han decomissat plantes i material de cultiu. La policia, que ha desplegat una desena de fogons a la zona, ha realitzat diversos registres en habitatges als carrers Saturn i Venus. Els agents també han comptat amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, segons fons policials i de la companyia. S'han fet entrades a 16 domicilis particulars, tot i que encara se'n desconeix en l'ombra exacta de detencions.
L'hotel de les Drassanes presenta una demanda administrativa a l'Ajuntament de Barcelona pel retard.
El projecte té el certificat d'aprofitament urbanístic, per la qual cosa no està afectat per la suspensió de llicències d'allotjaments turístics, però encara no han rebut la llicència. El retard de 17 mesos del projecte ha generat pèrdues de 450.000 euros mensuals als promotors de l'hotel pràctic i per això reclamen aquests danys i prejudicis.
El tercer sector demana que els nous pressupostos lluitin contra les desigualtats.
La taula d'entitats del tercer sector social, que agrupa més de 3.000 entitats socials, ha reclamat aquest dimarts que els nous pressupostos projectats pel 2017 siguin una eina eficaç per a lluitar contra les desigualtats. Han celebrat l'augment de la partida dedicada a polítiques socials, tot i que reclamen que aquests recursos tinguin un impacte real sobre les persones.
El govern català impulsa un pla per combatre la superpoblació de fauna salvatge.
La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha explicat aquest dimecres que han dissenyat un pla de prevenció i lluita contra la superpoblació de fauna salvatge, com ara senglars, conills, cabirols, daines i alguns ocells, pels danys que causen al camp i les conseqüències que poden tenir sobre les persones.
Codorniu entrega un miler de fotos inèdites a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès.
La presidenta Codorniu, Marra Ventós, ha lliurat aquest dimarts a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès un total de 1.203 negatius de vidre de principis del segle XX amb molt bon estat de conservació. Els negatius mostren la revolució industrial que va convertir Codorniu en la primera empresa catalana de producció de cava. Les imatges han estat digitalitzades per fer-les accessibles i consultables a través d'internet.
Internet.
L'edició número 36 de la tradicional Fira de l'Avet d'Espinelves espera vendre uns 30.000 exemplars.
El certamen arrencarà aquest dissabte i s'allargarà fins al 13 de desembre. Els carrers de pedra d'aquest petit municipi usonenc acolliran una vuitantena de parades durant els seus 10 dies que durarà la fira. El regidor de turisme, Jordi Geli, ha explicat que durant tota la fira passaran per Espinelves unes 80.000 persones.
L'anomenada operació Diàleg ha estat l'eix de la sessió de control a Carles Puigdemont al Parlament. El president de la Generalitat ha avisat al govern central que no hi haurà una voluntat de diàleg clar fins que no es reconegui un tracte bilateral amb Catalunya. Ha advertit també que un anunci de diàleg no és cap diàleg. Al seu torn, el líder del PP català, Xavier García Albiol, li ha demanat que deixi de fer l'estàtua i que creï ponts de diàleg on ara hi ha conflicte, ja que amb el seu radicalisme està assumint a la Generalitat en una decadència. Yolanda Canales.
Carles Puigdemont diu que el primer gest que ha de fer el govern central per demostrar la seva voluntat de diàleg és reconèixer que Catalunya s'ha guanyat el dret a tenir un tracte bilateral, perquè el que ha passat els darrers 4 anys, ha afegit Puigdemont, no ha succeït a cap altra comunitat autònoma. Però el president de la Generalitat també reclama un diàleg sense condicions, i si no és així, diu, és que només hi ha voluntat de diluir i de confondre l'opinió pública per tal d'amagar que a Catalunya passen coses diferents.
I el primer gest que ha de fer és dir: vull dialogar amb l'única condició, i és que no hi hagi condicions. Aquest és l'esquema. Fugir d'aquest esquema és un episodi més d'una operació de propaganda.
Puigdemont diu que de moment hi ha anuncis de diàleg, però no s'han concretat en res. Per la seva banda, el líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, ha dit al president de la Generalitat que el govern central s'està movent, està enviant senyals i li ha demanat que no faci l'estàtua, mogui fitxa i canviï de rumb. I li ha recordat també que el seu radicalisme està portant a la decadència de la Generalitat.
Usted lo que está provocando es un choque de trenes y quiero recordarle que su radicalismo a lo que está provocando es a una decadencia de la Generalitat de Catalunya. Por favor, señor Puigdemont, no se niegue al diálogo, no apueste por la fractura, por la división o por el conflicto en Catalunya.
La CUP, al seu torn, ha reclamat a Puigdemont que no es deixi portar pels cants de sirena del govern central. El PSC es felicita perquè el vicepresident vagi finalment a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i ha demanat a Puigdemont que faci el mateix i vagi a la conferència de presidents. I des de Ciutadans, Inés Arrimadas ha retret al president de la Generalitat que els pressupostos estiguin dirigits als seus socis de la CUP amb més impostos, més xiringuitos polítics i més estructures per la independència.
De la sessió de control als consellers, destaquem el frec-a-frec entre el diputat de Ciutadans, Fernando de Páramo, i el conseller d'Acció Exterior, Raúl Romeva. De Páramo li ha retret al conseller la poca transparència del seu departament i lamenta que Romeva amagui les reunions que manté amb l'extrema dreta europea o el Tea Party nord-americà. Isaac Posadas.
Sí, ha sigut un dels moments de més tensió del ple. Fernando de Páramo ha demanat al conseller Romeva que faci pública la seva agenda, informi dels viatges que fa i què hi fa en ells com a representant de Catalunya. I és que el portaveu de Ciutadans ha recordat que ha tingut algunes reunions que caldria explicar. De Páramo ha recriminat també a Romeva que faci servir el seu càrrec com a conferenciant de la independència pel món en comptes d'intentar buscar inversió estrangera i atreure talent de fora. L'escoltem.
Cuando va en sus viajes no va a hablar de atraer inversión a Cataluña, no va a hablar de cómo poder fomentar la cultura catalana, no va a hablar de cómo poder atraer talento a Cataluña, sino que usted va a ser de conferenciante del procés. Pero usted ya no es un conferenciante del procés. Usted es el conseller de Acció Exterior i és el conseller de tots els catalans.
Raúl Romeva ha titllat de Páramo de disc ratllat i de mentir, acusat de reunir-se amb l'extrema dreta a Finlàndia. Ell ha dit que va estar al Parlament en diversos grups i sobre l'encontre amb el Tea Party nord-americà, al qual pertany el vicepresident Donald Trump, no s'hi ha volgut referir. Romeva només ha dit que va estar a la ONU per oferir Catalunya com a rebedora de refugiats. El conseller també ha dit que la relació de Catalunya amb tothom és fantàstica, també amb França.
I el fenomen de la pobresa energètica també ha estat present a la sessió de control als consellers. El titular d'empresa, Jordi Baget, ha rebutjat que el govern sigui complaent amb les energètiques i ha posat sobre la taula les 57 sancions per talls de subministraments. Al seu torn, el diputat socialista Jordi Terrades li ha demanat més contundència i un reglament clar.
També ho ha dit durant el ple, Baget ha assegurat que treballen en fer complir la llei i prova d'això, ha dit, és que el govern ha evitat prop de 39.000 talls de subministrament a les llars catalanes i han interposat més de 200 denúncies que han acabat, com deies, en aquestes 57 sancions a les empreses. El diputat socialista Jordi Terrades li ha demanat contundència perquè, segons la seva opinió, la llei és interpretativa i les empreses aconsegueixen escapolir-se. Terrades demana que es deixin de passar la pilota els uns als altres i aprovi el reglament.
El govern aplicarà fil per randa la llei, però les empreses de subministraments bàsics s'escabulleixen un dia rere l'altre. Jo el que li demano és que el que ha de fer per evitar interpretacions jurídiques és aprovar aquest reglament i actuar en contundència. Li tornem a demanar, conseller, que no es passin la pilota del govern a les empreses subministradores.
Baixet ha recordat que el govern català destinarà el 2017 fins a 10 milions d'euros per lluitar contra la pobresa energètica i ha assegurat que la Generalitat ha executat tots els fons dirigits a aquesta problemàtica el 2015 i el 2016.
Gràcies, Isaac. I no deixem la crònica política perquè el projecte de pressupost de la Generalitat per l'any que ve ja està al Parlament. Ahir mateix el lliurava el vicepresident Oriol Junqueras. Uns comptes que ja han començat a ser qüestionats, per exemple, pels sindicats que consideren a grans trets que els funcionaris tornen a ser els grans sacrificats. Parlem amb la secretària de Comunicació i portaveu de Comissions Obreres a Catalunya, Dolors Llobet. Senyora Llobet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el que demanaven els sindicats de funcionaris i que no es veu reflectit en aquest projecte de pressupostos?
Bé, doncs, els funcionaris el que demanen és, en primer lloc, retornar a la situació d'abans de les retallades, tant pel que fa a les condicions laborals, als sous, com també a lo que és la cobertura de plantilles, de baixes i de contractació de funcionaris i d'algunes qüestions de les condicions laborals que els hi han retallat, com ara en relació a les baixes, en relació doncs, a les reduccions que tenien de jornada lectiva als majors de 55 anys, etc.
Sí, el vicepresident Junqueras deia ahir que amb aquests pressupostos es reverteixen moltes retallades que s'han hagut d'aplicar fins ara, però sembla que amb els funcionaris no és ben bé així, no?
No, de fet, queda marxa per recuperar el que hi havia abans del pressupost. En relació, per exemple, a el que és les partides de la despesa social, doncs pensem que entre el 2010 i el 2015 hi ha hagut una caiguda de despesa social de 3.600 milions. Clar, aquests pressupostos recuperen una part de despesa social perquè ingressen un augment, no?, de despesa social de 1.170 milions, però que encara hi ha 2.500 milions de decalatge que s'han de recuperar. I bona part d'aquesta recuperació doncs ve amb contractació de nous funcionaris, de nou personal que ha estat retallat i que, a més, no s'han cobert, diríem, les baixes per jubilació, com per exemple, no? I en aquest sentit, doncs, també recordar que s'ha de donar compliment a la sentència del Tribunal de Justícia Europeu pel que fa també a les indemnitzacions dels interins, que també és una qüestió que en aquests moments no se sap com el govern de Catalunya ho pensa abordar, i tenint en compte, més, una situació que en aquests moments de temporalitat entre la plantilla de la funció pública a Catalunya, que està en un voltant d'un 23% de temporalitat, i que nosaltres reivindiquem que aquests són llocs de treball la majoria estructurals i que hauria d'haver per ser conseqüents amb el que és l'objectiu o les raons per tenir un contracte temporal, doncs la temporalitat no hauria de baixar del 8%.
Sí, sobre aquesta demanda de crear un pla d'ocupació pública, de que es creïn noves places i que els interins passin a fixos, sobre aquesta reivindicació hi ha alguna resposta per part del govern català?
Nosaltres estem pendents, hem tingut reunions amb la funció pública i estem pendents de resposta, no hi ha concrecions, i per això ahir al dematí ens vam concentrar en el Parlament de Catalunya per exigir que volem que el que és la funció pública, els empleats i empleades públiques també tinguin resposta en aquests pressupostos.
Mm-hmm. Sí, un dels arguments que fa servir el govern és que no hi ha prou recursos per fer potser tot el que es voldria. En qualsevol cas, això seria una qüestió de prioritats, perquè amb recursos o sense, el govern sí que no té cap dubte, per exemple, en destinar partides a qüestions com el referèndum o avançar cap a la hisenda pròpia. No sé si és que estan prou cobertes la resta de necessitats. Considereu que l'increment en polítiques socials que preveu aquest pressupost és suficient?
Nosaltres pensem que, o sigui, existeix un problema de finançament, això no hi ha cap dubte, però també hi ha un marge a nivell de fiscalitat i de fiscalitat d'allò que la Generalitat de Catalunya té competències, com és, per exemple, en els impostos, en la part del tram autonòmic de l'impost de rendes de les persones físiques, com és en l'impost de patrimoni o l'impost de successions. I en aquest sentit, nosaltres pensem que el que recull la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, que és la part d'impostos i tributs, doncs és insuficient per donar resposta als compromisos que va adquirir el Parlament amb el ple d'emergència social en el qual també se li deia al govern que el que hauria d'obtenir més recursos fiscals de la gent que en té més, i per tant això voldria dir que s'ha de tocar, s'ha de tirar enrere les rebaixes fiscals que es van fer, per exemple, en l'impost de successions, que permetria recaptar entre 400 i 500 milions més d'euros per fer polítiques socials. Nosaltres fem una proposta d'increment de les rendes altes en l'IRPF, situant tres trams a partir dels guanys de 60.000 euros anuals, per tant, tres trams progressius, i també pensem que s'ha de tornar a la situació anterior a les retallades per el que fa al mínim exempt de l'impost de patrimoni, que ara està al voltant dels 500.000 euros, però que a les situacions anteriors havia estat molt, molt inferior. I per tant nosaltres pensem que hi ha marge per tenir més recursos públics per donar compliment en aquesta situació d'emergència social que continua vivint el país com continua vivint el conjunt de l'Estat. Per tant, hi ha un problema de finançament, però també hi ha un problema de fiscalitat, perquè hem de tenir en compte que la fiscalitat a Catalunya és, la pressió fiscal a Catalunya és encara 7 punts inferior a la mitjana europea i també està per sota de la mitjana del conjunt de l'Estat, amb una distribució diferent, perquè els que paguen més en proporció a la mitjana de l'Estat són les rendes baixes i mitjanes, i en canvi les rendes altes estan bastant per sota del conjunt de l'Estat.
Sí, ara els pressupostos just acaben d'entrar al Parlament, és el torn de la negociació abans que es decideixi si s'admeten a tràmit o no. Quin paper tindran els sindicats en aquesta negociació?
Nosaltres ja aquestes idees ja li vam transmetre al govern quan ens vam reunir amb el conseller, que ens va fer la presentació dels pressupostos. Nosaltres ja els hi vam fer les nostres propostes. Nosaltres ens adreçarem als grups parlamentaris per tal de que tot en el tràmit parlamentari s'introdueixin aquestes qüestions que nosaltres pensem que es poden introduir i que haurien de donar compliment també al ple del Parlament de la situació d'emergència social. I per tant nosaltres serem proactius amb aquesta part, i amb l'altra exigirem al govern que també acabi de negociar el compliment dels compromisos i de les qüestions que nosaltres reivindiquem en relació a la funció pública.
Molt bé, doncs veurem com avança aquesta tramitació parlamentària i si finalment s'acaben aprovant aquests pressupostos i amb quines modificacions. Dolors Llobet, secretària de Comunicació i portaveu de Comissions Obreres a Catalunya, gràcies per haver atès la trucada de COPE Catalunya i Andorra, i fins a una altra ocasió. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I ja que parlem de pressupostos, el delegat del Govern Central a Catalunya, Enric Millo, ha confirmat que divendres es reunirà amb el president Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat. Millo assegura que hi anirà aquesta trobada amb voluntat de diàleg, tot i que els pressupostos contemplin una partida per fer el referèndum l'any que ve. Marta Lozano.
El nou delegat del Govern a Catalunya ha recordat que els pressupostos han d'atendre les obligacions que té la Generalitat per atendre les necessitats dels ciutadans. Ha qualificat de mala notícia que en el pressupost s'inclogui de manera expressa una disposició addicional que parla de la celebració d'un referèndum, que ara per ara, ha recordat Millo, no es troba dins de cap àmbit legal. La legalitat d'aquesta partida de 5,8 milions d'euros és discutible, afirma Popular, qui ha afegit que s'està estudiant la seva possible vinculació amb la resolució anul·lada pel Tribunal Constitucional que donava inici al procés de desconnexió de Catalunya amb la resta d'Espanya. Tot i així, Millo ha defensat que l'actitud de diàleg és la millor solució a la situació en la que es troba la comunitat catalana.
Y yo creo que realmente es el auténtico camino que nos puede conducir en Cataluña a encontrar las soluciones que den salida a esta situación de bloqueo en la que estamos como consecuencia de la actitud del gobierno de la Generalitat, que yo estoy convencido de que si nos ponemos todos en esa posición, y por lo que hemos escuchado hoy en el Parlamento, la voluntad del presidente de la Generalitat coincide con la del gobierno de España de sentarse a dialogar, pues creo que si esa es la voluntad estaremos en un buen camino.
Millo admet que la notícia dels pressupostos no ajuda al diàleg, però afegeix que no impedeix en absolut que el govern central mantingui la mà estesa al govern de la Generalitat.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Enhorabuena al único ganador del bote de la Primitiva, en Ávila, que se ha llevado más de 25 millones de euros.
Buah, yo con la mitad me conformo.
La mitad, claro. La mitad
que son más de 12 millones de euros, ¿no? Y me imagino que con la mitad de la mitad, que son más de 6 millones de euros, también te conformas, ¿no?
Sí.
Ya me parecía. No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Estás a tiempo. Legalitas 902 100 140.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts per les 3 de la tarda. Bona notícia a l'àmbit mèdic. L'Hospital Clínic ha dissenyat el primer test del món que prediu la resposta del càncer de mama a la quimio i que es començarà a aplicar abans de que acabi l'any. Segons els resultats, els metges decidiran si la pacient ha de fer o no quimioteràpia.
Serà el primer hospital del món en implementar aquest test que s'ha desenvolupat després d'analitzar dades de més de 2.200 pacients. Fins ara ja es comptava amb un test per determinar quines dones amb càncer de mama hormonosensible tenen un risc molt baix de recaiguda i, per tant, no cal aplicar la quimio i quines tenen un alt risc i la necessiten sí o sí. El coordinador de la investigació, el cap d'oncologia mèdica del clínic, Aleix Prat, ha explicat a COPE que aquest nou avenç s'aplicarà al grup més difícil de tractar, el de les dones amb un risc intermedi de recaiguda, quan no està del tot clar si fer quimio és la millor solució.
Dins d'aquest grup hormonosensible, avui en dia els tests que tenim actualment genòmics ja ens permeten identificar el grup de pacients amb un risc molt baix de que els torni el càncer en forma de metàstasis. Aquest és el grup que avui en dia no els donem la quimioteràpia. Ara bé, on hem vist que aquest test de tercera generació ens ajudarà és en el grup amb risc intermedi. Una situació en la que avui en dia no ens sentim còmodes a donar la quimioteràpia i el que farà aquest test de tercera generació és en aquest context ajudar-nos a decantar si val la pena fer la quimioteràpia.
Una de cada tres dones amb càncer de mama es troben en aquesta situació. Hem parlat també amb la Montserrat Domènech, presidenta del grup Àgata, l'associació de dones afectades pel càncer de mama, i ens ha parlat sobre l'angoixa de moltes dones a la vida de triar si fer o no la quimio. Sempre són elles les que acaben decidint, però molts cops ho fan sense tenir la certesa de si fan el millor el test, esvairà els dubtes.
Sí que es dona el cas que alguna dona a vegades ha dit, pues, jo prefereixo no fer la quimio si no estàs segur. La gent té por, la gent sap que una quimioteràpia pues, és molesta. Si això ens permet ajustar més les diferències aquestes i dir, ei, a tu el que et beneficiarà és que facis la quimioteràpia per això, perquè tenim aquesta seguretat, doncs això és importantíssim.
En el test, que analitzarà uns 50 agents del malalt, han participat a banda del clínic diversos hospitals de tot Espanya i de l'estranger i estarà a punt a finals d'any. Una de cada 8 dones catalanes desenvoluparà el càncer de mama durant la seva vida.
La crònica de successos ens situa en primer lloc a les comarques de Girona. Continua oberta l'operació policial contra les falsificacions a la Jonquera. Fins ara unes 70 persones han estat detingudes i s'han inspeccionat més de 50 botigues i magatzems. S'estima que el grup delictiu ha pogut blanquejar uns 9 milions d'euros en els darrers 3 anys.
A banda de la Jonquera, on els agents inspeccionen la zona dels límits de Pertús, la Policia Nacional també ha fet alguns registres a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els detinguts els acusa de presumptes delictes contra la propietat industrial, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. La policia demanarà al jutge que mantingui tancats 2 anys els establiments registrats mentre s'instrueix el cas, que ara mateix es troba sota secret de sumari. L'alcaldessa de la Jonquera, Sonia Martínez, afirma esperar que la justícia actuï en conseqüència.
Totes les operacions policials que s'havien fet fins ara, doncs només eren per temes això de roba falsificada i doncs poder avui ajuntar el fet que se tracti doncs el blanqueig de capital, jo crec doncs que dona més força i bé doncs ara esperar que la justícia doncs de la mateixa manera que ha sigut una gran operació policial, doncs actuï també en conseqüència i serveixi per alguna cosa.
Martínez ha afegit que feia anys que els veïns esperaven una operació policial com aquesta, ja que en registres anteriors, tot i la feina policial feta i la roba que s'arribava a intervenir, al cap de pocs dies les botigues tornaven a estar obertes. Ara esperen que amb la recent intervenció no es puguin tornar a reobrir els establiments. La macrooperació compta amb la participació de 200 agents de la Policia Nacional i la col·laboració de la Policia Portuguesa i l'Europol.
I a Lleida hi ha 10 persones detingudes per contrabanda de tabac. La Guàrdia Civil els ha enxampat a la duana de la Farga de Mola, Sergi Tor.
Els principals caps de la banda, 2 persones veïnes del Principat d'Andorra, han ingressat a la presó per ordre judicial. Les altres 8 persones detingudes de la Seu d'Urgell han quedat en llibertat sota fiança. Se'ls acusa de contraband i pertenença a grup criminal. El capità Luciano Anton, de la comandància de la Guàrdia Civil de la Seu d'Urgell, explica a la cadena COPE que els contrabandistes utilitzaven les rutes de muntanya per transportar el tabac.
El tabac entrava en petites quantitats per la muntanya, i amb 2 o 3 persones que diàriament anaven entrant aquest tabac i es guardava a poblacions molt properes de la frontera i posteriorment, pues, també en períodes determinats, pues, es anava traient d'aquest magatzem.
Únicament en aquest mes de novembre, quan van començar les investigacions policials, els contrabandistes van introduir tabaca per valor de 500.000 euros.
Us direm també en la crònica de successos que els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un dispositiu per localitzar una noia de 14 anys de Girona que va desaparèixer ahir. L'últim lloc on la van veure va ser a Barcelona. Per això la recerca se centra en aquestes dues ciutats, a Girona i Barcelona. La noia es diu Maria Planas, duia una jaqueta verda estil bomber i anava acompanyada d'un noi. I us direm també que el col·lectiu del Banc Expropiat ha anunciat que han reocupat el local perquè un d'ells seguia a dins des de diumenge. Han publicat un vídeo de l'activista com a prova i ara els Mossos d'Esquadra estan estudiant la seva veracitat. I la crònica cultural d'avui ve marcada pel Premi Cervantes, que han atorgat a l'escriptor barceloní Eduardo Mendoza. És el principal guardó en llengua castellana i s'entregarà el proper 23 d'abril a Madrid. Més cultura en la crònica que ens ha preparat la Montse Rodríguez.
El febrer farà 3 anys que es va inaugurar la rehabilitació del recinte històric de l'Hospital de Sant Pau. Passat aquest temps, els responsables, amb l'ajut de l'Enciclopèdia Catalana, han decidit publicar un llibre fotogràfic per fer lluir l'obra insigne de Domènec i Montaner un cop restaurada. El volum recull més de 300 imatges del fotògraf Robert Ramos, que fa 7 anys que en documenta la rehabilitació. Escoltem a la Mercè Bertran, responsable de comunicació del recinte històric de l'Hospital de Sant Pau.
Té com a objectiu mostrar aquell Sant Pau que està i que a simple vista no veus. Són fotos, moltes d'elles planos generals, però altres de molts detalls que t'ensenyen un altre Sant Pau. És una manera de lluir un extraordinari recinte modernista que tenim a Barcelona, que és patrimoni de la humanitat i que per moltes persones encara és un gran desconegut.
El llibre s'ha editat en 4 llengües, català, castellà, anglès i francès. Òbviament, s'hi expliquen, com dèiem, les diverses etapes des de que va ser concebut per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner fins al procés de rehabilitació el 2009, quan es va traslladar l'activitat hospitalària al nou centre. També inclou anècdotes, com per exemple que els dibuixos de les cúpules no es repeteixen mai, o bé la d'una figura de Sant Leopold que té la cara i el bigoti del nebot de Pau Gil, el benefactor principal de l'hospital. I acabem marxant fins al teatre. El TNC estrena a la Sala Petita La Fortuna de Sílvia, de Josep Maria de Sagarra. Es tracta d'una de les 4 obres que en prosa va escriure després de tornar de l'exili i amb les quals s'allunyava dels poemes dramàtics i de les comèdies costumistes que tanta popularitat li van donar. El muntatge el dirigeix Jordi Prat i Coll i està protagonitzat per Laura Conejero, Pep Moner i Montse Alcañiz, entre d'altres.
I ja tenim aquí el Pepe Collado i la seva crònica invisible, les notícies que no surten en grans titulars.
En aquest país ens agraden molt els rècords, tot i que hi ha un que no és molt saludable. A Espanya, durant els últims 12 anys, el consum d'ansiolítics s'ha incrementat un 57%. És a dir, una barbaritat. Som el país d'Europa que més fàrmacs prenem per vèncer l'ansietat o l'estrès. Estem per sobre d'Alemanya o de la Gran Bretanya, o inclús superem els Estats Units. Dit això, i pensant en la quantitat de teràpies alternatives que existeixen per lluitar i guanyar l'estrès o l'ansietat, per què continuem devorant píndoles a totes hores i per qualsevol motiu? La resposta no la té la crònica invisible, però aquest cronista sí que pot explicar una història que podria ajudar a prendre menys fàrmacs i aconseguir més tranquil·litat. És la història d'una cabra, d'una cabreta cega. Es diu Polly i té 6 mesos de vida. Viu en New Jersey, als Estats Units. L'animal, que va néixer sense visió, estava molt ansiosa i no volia menjar. Els nervis la feien llepar parets o no parar de córrer pels passadissos del centre d'acollida. Només sentir parlar de la gent, Polly començava a córrer i a plorar. Però un dia, la responsable del refugi va anar a comprar disfresses per Halloween. La senyora va trobar un vestit d'ànec per a nens, però li va provar la cabreta cega i estressada. La sorpresa va ser total. Polly va deixar de plorar, va començar a menjar i li va desaparèixer l'ansietat. Des de llavors, d'això ja fa gairebé un mes, la cabreta és feliç i està relaxada amb el vestit d'ànec. És una història real i no creiem que cap persona que pateixi d'estrès o ansietat trobi la pau vestint-se d'ànec, però potser cal buscar una vida diferent, una disfressa, per trobar la pau interna. La disfressa d'ànec que va calmar Polly no deixa de ser una metàfora perfecta del que la majoria necessitem per estar tranquils i relaxats, o sigui, canviar de vida o de disfressa.
Doncs amb el Pepe Collado i la seva crònica invisible hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda. Deixem aquí les notícies de Catalunya. Més informació d'aquí a uns segons en aquesta mateixa sintonia. Que vagi bé. Molt bona tarda.